Cada matí de 8 a 12 de far a far i a les tardes de 3 a 7. De far a far, es magazín desmatí de Formentera.
El passat divendres, en el ple del mes d'agost, tots els consellers estigueren d'acord en aprovar un codi ètic pel Consell Insular de Formentera que afectaria doncs, a servidors públics, tant càrrecs de confiança com polítics, siguin de l'equip de govern com de l'oposició. Hem estat parlant de què era això del codi ètic. Avui volem parlar amb en Miquel Seguró, ell és doctor en filosofia i professor de la UOC, és un dels intel·lectuals que ha participat en una proposta de codi ètic per a polítics, en aquest cas al Principat de Catalunya. Hola, professor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hem estat revisant la seva proposta, 26 punts amb diversos capítols, no? Quin objectiu tenien quan van plantejar-se doncs, elaborar aquest codi ètic? Vull dir, perquè en principi ja hi ha una sèrie de normes i lleis que regulen o garanteixen que els polítics es comportin degudament. Calia afegir-hi més assumptes?
Bé, en efecte, no? Vam fer un codi ètic estructurat en 6 blocs, blocs que tenen relació doncs, amb la relació amb la justícia, per exemple, amb el partit polític, amb la ciutadania, amb el Parlament, amb la confluència d'interessos diferents entre política i economia, per exemple, i ho vam fer perquè creiem que no s'acaba d'entendre bé què és un codi ètic i què és una normativa i quina relació hi ha d'haver-hi entre les diferents maneres d'aproximar-se a com un s'ha de comportar. No? Un pot imaginar fàcilment que un codi ètic és un conjunt de normes que estableix com s'ha de comportar una determinada persona en un determinat àmbit. En aquest cas parlem dels polítics i dels professionals de la política. No? Però un codi ètic no és ben bé això, sinó un codi ètic és una guia per fer pensar, per fer avançar en la consciència crítica i ètica de la professió que es desenvolupa i a partir d'aquí concretar com això això porta o comporta una sèrie de comportaments, no? Quan fem classe, nosaltres tendim a diferenciar entre ètica i moral. Es tendeix a confondre, no? És a dir, una persona ètica és el mateix que una persona moral. Doncs no, la moral és ben bé el conjunt de comportaments que un determinat grup es dona a ell mateix, sigui polític, sigui ciutadà o sigui igual, una associació d'anar a pescar, no?
Per exemple, allò que deia la moral cristiana, no? Un col·lectiu
exacte,
i té les seves normes, sí.
Ah, exacte, la moral porta sempre un cognom, no? Moral cristiana, moral laica, moral budista, moral atea, moral el que sigui, no? Adonista, el que sigui. L'ètica és la reflexió crítica sobre aquesta moral. Per tant, quan nosaltres fem un codi ètic per a polítics, no estem establint quins són els barems morals que han de servir per jutjar o no a un polític, sinó quins criteris han de servir per validar o no aquests comportaments que ells proposen. No sé si s'entén la diferència.
A veure si podem posar un exemple.
Posem un exemple. Per exemple, no? Ja que has parlat que estem en el Principat de Catalunya, no? Doncs un polític ha de manifestar les seves opinions al voltant del procés independentista que està visquent Catalunya? Doncs aquesta és una pregunta que podríem dir sí. El polític ha de ser transparent i, per tant, com ha de ser transparent, ha d'explicar la seva posició en relació amb aquest procés. Clar, però quan un també desenvolupa un càrrec institucional, ha de comportar una relació d'imparcialitat o d'equidistància amb les diferents opinions que es posen en joc, no?
Clar.
Aquest joc de dos principis que xoquen entre ells, no? La transparència, o inclús el propi dret a expressar les pròpies opinions sobre el que ho consideri pertinent, no? Conjugar-ho amb la necessitat de mantenir una equidistància i una, podríem dir, és igual, anava a dir una altra paraula, no? Una equidistància que ja em va bé, no sempre és fàcil. I aleshores el codi ètic el que ha de fornir són principis crítics per tu poder trobar aquest punt d'equilibri, però no et dirà com ho has de fer. Aquesta és la diferència. És a dir, un codi moral et dirà tu has de fer això, tu has de fer això, tu has de fer allò, tu has de fer això altre, no? Un codi ètic el que et dirà o el que et donarà són elements crítics perquè tu construeixis la teva visió sobre un determinat cas o sobre un determinat dilema i a partir d'aquí el posis en coneixement de l'opinió pública, i òbviament l'opinió pública et demanarà, escolti, doncs si vostè és independentista o vostè no és independentista, com ha conjugat això amb el seu càrrec institucional que l'obliga a mantenir una equidistància en relació amb els altres partits polítics o posicions crítiques al voltant d'aquest tema que vostè defensa?
Clar, aquí sorgeixen moltes preguntes. No volia centrar-me en el tema independentista, però és que comprendrà que estem a molt pocs dies d'aquest doncs, sí, anunciat referèndum. Per exemple, seria ètic, no?, que el, no sé, algun conseller del govern de la Generalitat portés a terme doncs, accions que es corresponen amb allò que defensa mitjançant el seu programa polític, però que estan en contra de la Constitució que també va prometre en el seu dia?
Aquest és un altre cas, que és el típic cas que, per exemple, també entra en dilema típicament moral o ètic, que és la relació entre la legalitat i la legitimitat. No? Per exemple, quan un fa classes de bioètica, quan un s'apropa a qüestions de bioètica, i diu, escolti, però és que jo tinc un dilema en el món biosanitari en relació a l'avortament, m'ho invento, i la llei, en canvi, només em deixa fer això. Però jo crec que és legítim, amb visió o amb relació amb el cas que se'm planteja amb aquest pacient, doncs posar en solfa aquest marc legal, perquè en el fons el marc legal l'únic que fa és ser una moral en aquest cas, no? És a dir, abans que parlàvem d'ètica i de moral, doncs el marc legal no deixa de ser una moral més, no? És a dir, ara això és així, demà això pot ser d'una altra manera. Clar, quan això ho apliquem en el món de la política professional, i per això tenim el debat que tenim a Catalunya al voltant de tota aquesta qüestió, es barregen moltes coses, no? És que si la democràcia és el respecte a les lleis, que si sense lleis no hi ha democràcia, que si fer un referèndum sempre és democràtic, que si votar mai és un problema. Bé, bueno, tot això, que són certeses o coses certes en relativa mesura, tampoc són automàtiques així. També es fan referèndums en dictadures, també hi ha lleis en dictadures, la democràcia no és només el respecte a les lleis, sinó que és la capacitat també de construir societats que acullin els anhels o les preocupacions que aquella població manifesta. Per tant, és una cosa més complexa. Clar, quan això ho traslladem a la relació amb la política o amb els polítics professionals, el tema es fa encara més complex, no? I encara es complica més quan entren els partits polítics o els partidismes ideològics. I aquest, per mi, és segurament el tema més complex i més difícil de dirimir. Com relacionar responsabilitat pública i responsabilitat institucional amb ideologia i amb interès de partit? I en el cas independentista jo crec que no s'escapa tampoc, no? És a dir, tenim una sèrie de posicions ideològiques maximalistes, no? Independència sí, independència no, referèndum sí, referèndum no, unilateral, no unilateral, i a més altres interessos partidistes que van jugant per aquí darrere i que van configurant doncs, no poca escena política de la que tenim aquí a Catalunya.
Tornant, professor, purament al tema del codi ètic. Sí. Com deia vostè, una sèrie de criteris enumera doncs, aquest codi ètic per després doncs, posar en marxa doncs, la vida pública dels polítics, les seves relacions amb la ciutadania, amb els mitjans de comunicació, amb els seus partits polítics, amb l'administració de justícia... però no hi veiem, diguem-ne, cap mena de, no sé si d'arbitratge o de tribunal que determini si finalment es compleix o no es compleix aquest codi ètic. Clar, aquesta seria una altra, no? Aplicar-lo, és a dir, qui serà capaç de detectar quan o qui està legitimat per detectar quan s'està incomplint aquest codi ètic?
Clar, aquí, a veure, m'agradaria puntualitzar que com que entenem que l'ètica i la moral es diferencien en aquest vessant que he comentat al començament, no? És a dir, com la moral el que fa és construir un relat de comportament i l'ètica el que proposa és una reflexió crítica sobre aquest relat, pensàvem que calia fornir també, no?, una sèrie de principis que d'antuvi ajudessin a encaminar totes aquestes qüestions que anem dirimint en els 6 blocs del que consta el codi ètic, no? I per això hi ha una sèrie de principis, la veracitat, la transparència, la confiança, etc. No? Aquests principis el que ajuden és, com dic, encaminar aquesta reflexió. Clar, són principis que també poden ser discutibles, però nosaltres vam creure que eren els principis mínims en el que hi ha un consens al voltant de la professió de la política, que són els que han de dirigir aquestes reflexions concretes sobre com relacionar-se amb l'administració de la justícia, amb els altres partits polítics, amb la pròpia institució política, etc etc. Que hi hagi un tribunal que això ho segueixi implicaria que el codi ètic és una norma. I per tant, tornem a estar en el començament de la qüestió. És a dir, per això m'ha agradat, o per això volia, començar distingint el que és una norma del que és un codi. És a dir, un codi ètic en cap moment té una pretensió de normativitzar ni de normalitzar res. És a dir, res és normal o res és anormal a partir d'aquest codi ètic. Sí que vol, òbviament, influir i donar elements de reflexió perquè aquells que hagin de fer les normes el tinguin en compte i l'incloguin en les seves propostes de lleis o propostes de normatives. Però, clar, seria contra natura demanar-li un codi ètic que tingués un tribunal que l'apliqués, perquè voldria dir que aleshores s'exerceix com a norma positiva.
Clar, com si fos una norma més.
Exacte, com si fos un codi penal o un codi civil. Clar, potser el nom de que porti codi ètic fa pensar que és un codi normatiu més, no? Però no, l'ètica, insisteixo, l'ètica... És que això és molt important, no? L'ètica no pot prometre resolucions unilaterals i absolutes per dilemes ètics. És a dir, un dilema és la confluència de diversos principis que et xoquen entre si i que es tracta de veure, en funció del principi, en funció del context, en funció de la situació, quina és la relació possible entre aquest xoc per donar una solució doncs, que funcioni en el cas aquest. Però, clar, el que pot ser una... No sé, tornant al tema del cas independentista, no? El que avui en dia pot tenir sentit des d'un cert prisma sociopolític aquí a Catalunya, que és que es faci un referèndum unilateral, en altres contextos o trets o en un altre món social, diguem-ne, doncs no tindria cap sentit, no? Perquè realment un referèndum el que implica precisament és la confluència de les parts implicades i que es posin d'acord per dir, sí, ara votarem sobre això i si és A o B, doncs totes les parts implicades ho acceptem. En el moment en què això ja està en discussió, doncs ja tenim un punt de partida complex i de difícil resolució. Però bé, hi ha gent aquí a Catalunya que això no ho veu així perquè diu no, perquè com ho hem provat, hem estat molts anys intentant-ho, doncs ja ho fem i a veure què passa. Bé, doncs ells o aquesta gent hauria de donar quins motius d'ètica política tenen, que els tenen, per defensar aquesta posició, i des de l'altre cantó doncs, també s'hauria dit, doncs no, escoltis, que això no se sosté per això. I el codi ètic el que serveix és per formir, insisteixo, aquests elements crítics per poder establir un debat.
Per cert, contextualitzant un poc, això del codi ètic, a nosaltres ara a les Illes m'ho sona molt, perquè el Consell de Mallorca n'ha aprovat un, el Govern Balear un altre, ara Formentera doncs, està també en feines per aprovar-ne un altre, primer l'han de redactar, però això, diguem-ne, és un invent que ve d'algun país en concret, o al nord d'Europa també s'utilitzen aquests codis ètics, com va això?
A veure, el tema de l'ètica i el tema de la filosofia en aquest país és molt curiós, perquè hi ha una esquizofrènia total al voltant d'això. A mesura que l'anem relegant dels programes de batxillerat i l'anem denigrant, no?, a nivell social i a nivell d'estudi acadèmic inclús superior, perquè és una cosa que no val, que no serveix per res, que no aporta coneixement, alhora, nosaltres a la universitat percebem un augment exponencial d'això, no? De codis ètics, de formació ètica, de necessitat de donar una sèrie de pautes perquè les coses puguin tirar més o menys endavant, no? Clar, comento aquesta esquizofrènia perquè té un punt de moda, tot això. Tenim un problema. Tenim un tema de manca de confiança o de credibilitat a nivell social. Què fem? Doncs un codi ètic. I amb això doncs, ja demostrem el nostre compromís per fer les coses bé i per la transparència i per tot això. Això té sentit si no té una visió cosmètica i si no té una, com t'ho diria això, una finalitat marketingiana, no? Hi ha moltes empreses que el que fan és agafar doncs, una memòria i explicar coses i fan un codi ètic i veus, nosaltres som molt responsables socialment perquè fem tot això i obliguem els nostres directors i directives a que segueixin aquestes normatives. Molt bé, però és que un codi ètic no és això. Un codi ètic és precisament un element de reflexió crítica contínua sobre allò que estàs fent, no un document. En els països de tradició, jo m'atreveixo a dir, més protestant, on l'individu i la consciència és més important que no pas la col·lectivitat, hi ha una tendència a interioritzar el deure o la responsabilitat envers el col·lectiu molt més que no pas en els països de la tradició catòlica, on la institució sempre mana més, diguem-ne, i per tant un el que fa és, com podria això, oferir o derivar la seva responsabilitat i deixar-la en mans d'aquella autoritat que ella considera competent. No? Per tant, en els països de tradició protestant, podríem dir els nòrdics, podríem dir Alemanya, tenen una relació molt més crítica i molt més interioritzada de tot el que és l'ètica en el vessant del servei públic. No? Exemple pràctic. A Alemanya, quan hi ha un ministre que sospita que ha copiat la seva tesi doctoral o part de la seva tesi doctoral fa 20 anys, automàticament dimiteix. Aquí això seria bastant improbable que passés. I dic aquí, com podria dir Itàlia, com podria dir Grècia... Clar, això ja et demostra una mica per on van les coses, no? Aquí segurament necessitem codis ètics per recordar tot allò que hem de fer i tot allò que hauríem de tenir més o menys clar en relació a una sèrie de comportaments professionals, en aquest cas de la política, i potser en altres països que això ho tenen molt més per la mà i que estan molt més avançats a fer-ho, doncs no necessiten que els hi recordin per mitjà de cap codi cap d'aquests comportaments crítics que haurien de dur a terme, no?
Una petita píndola de filosofia avui al de Farafar de Ràdio Illa per parlar d'aquest codi ètic que es redactarà en els propers mesos pel Consell de Formentera. Professor Miquel Seguró, moltes gràcies per xerrar amb Ràdio Illa i més avui perquè sabem que tenia unes hores molt complicades.
A vosaltres, ha estat un plaer.